L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Un dia més, i avui ja divendres 22 de febrer, és un servidor, Domènec Ramal, qui us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que es diu l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre i que avui, com cada dia, encetem avançant algunes de les propostes informatives de la jornada en forma de titular. Qüestions com aquesta llei de l'administració local que impulsa el Partit Popular i que sembla ser no senta bé en tots els àmbits polítics. Avui coneixerem les reaccions que des del territori es fan en aquesta proposta. Paral·lelament, ahir també la Generalitat anunciava mesures de limitació, en este cas per a la representació dels càrrecs públics a Catalunya, amb la voluntat d'eliminar-ne un miler. Coneixerem quina és la reacció al territori, de la mateixa manera que avui també parlarem d'aquest acte reivindicatiu que es fa a Peníscola per exigir l'enllaç ferroviari Castelló-Tarragona. Som a divendres i, com és habitual, quan s'aprova el cap de setmana, destaquen les propostes d'agenda i activitats. Per fer-ho, anirem a Amposta, on aquest cap de setmana celebren la 18a edició de la Festa de la Carxofa. Des de l'Aldea ens arriben un parell de propostes en forma també de convocatòria. D'una banda, una xerrada per defensar les raons econòmiques de l'estat propi, Catalunya. Per altra banda, per demà dissabte han preparat la inauguració del nou local de l'Associació dels Trastorns en l'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre. També anirem a Deltebre per parlar d'inauguracions, en este cas la de l'ampliació del Rober de Càritas Sant Miquel. I el nostre recorregut de la jornada l'acabarem avui a Santa Bàrbara, on la propera setmana s'obrin ja les inscripcions per a tots aquells que vulguin participar a les colònies d'estiu que organitza l'Ajuntament. Són algunes de les propostes informatives de la jornada, propostes que tot seguit us comencem a explicar de manera més àmplia.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre sumari de continguts. Comencem la crònica, la repassada de l'actualitat de la jornada, i ho fem parlant de qüestions polítiques. Per fer-ho, hem d'anar cap a Godall. L'alcalde d'aquesta població creu que la llei de l'administració que impulsa el Partit Popular reobriria la porta al caciquisme. Paral·lelament, ahir mateix, la Generalitat anunciava, entre d'altres mesures, que la representativitat institucional a nivell comarcal es limitarà al ja existent Consell d'Alcaldes o que es potenciarà la fusió voluntària de municipis amb l'objectiu i la intenció de reduir un miler de càrrecs públics a Catalunya. Des de la Plana Ràdio és Josep Roig qui ens explica i amplia aquesta notícia.
Els socialistes ebrencs han anunciat que traslladaran als plens municipals el rebuig a l'avantprojecte de llei aprovat pel govern del Partit Popular de racionalització de l'administració pública, ja que consideren, els socialistes, que aquesta mesura retalla totes les competències als ajuntaments i que no té en compte el fet que són l'administració més propera als ciutadans. En una entrevista a l'Ebre Televisió, l'alcalde de Godall, Francesc Miró, ja es pronunciava i dia ahir que el govern del Partit Popular no creu en els ajuntaments petits i buida de competències a les administracions locals, amb un suposat estalvi que en realitat serà un increment de despesa a la ciutadania que haurà de desplaçar-se per resoldre els seus problemes. El secretari d'Acció Política del PSC a l'Ebre i alcalde de Godall, Francesc Miró, també desmentia que els ajuntaments no presten el servei de manera eficient quan estem racionalitzant la despesa i pràcticament tots els ajuntaments petits tancarem els exercicis amb els balanços equilibrats o amb superàvit. L'escoltem.
Si es vol reduir la despesa pública, qui l'ha de reduir és l'administració de l'Estat, que moltes vegades el que fa són duplicitats. I no els ajuntaments, sobretot de menys de 20.000 habitants, que tenim una bona financiació. És més, aquí a Catalunya pràcticament la immensa majoria hem tancat en els balanços pressupostaris equilibrats i molts d'ells, sobretot els més menuts, encara més, han tancat en el que en diem superàvit.
Els socialistes també consideren molt greu l'anunci que els càrrecs electes dels ajuntaments de menys de 1.000 habitants no rebran cap tipus de remuneració econòmica. Al nostre entendre, denunciava Miró, aquesta és una decisió que allunya les classes treballadores del servei públic i que faria que només poguessin ser regidors i alcaldes, aquells que tinguin qui treballa per a ells o que ho tinguin com un passatemps, amb la preocupació que pugui ser un retorn al caciquisme. L'alcalde de Godall feia aquestes declaracions el mateix dia en què la vicepresidenta de la Generalitat i consellera de Governació, Joana Ortega, anunciava que la llei de governs locals que prepara el seu departament inclourà la extinció de més d'un miler de càrrecs públics relacionats amb el món municipal. Sense concretar en excés a quin tipus de llocs eliminarien, Ortega sí que avançava que, per exemple, la representativitat institucional a nivell comarcal es limitarà al ja existent Consell d'Alcaldes o que les poblacions amb menys de 1.000 habitants veuran delegades algunes competències a les comarques de manera automàtica, esdevenint els Consells Comarcals l'ens bàsic de prestació de servei de forma mancomunada. De la mateixa manera, Ortega també deia que aquesta futura llei establirà la creació d'un programa de fusió voluntària de municipis, que haurà de determinar en quins casos és aconsellable. L'escoltem.
L'avantprojecte de llei de governs locals també preveu la reducció o la desaparició de consells comarcals de l'àrea metropolitana, clarificant competències i eliminant duplicitats. Es crearà també un programa de fusió voluntària de municipis que haurà de determinar en quins casos és aconsellable aquesta fusió per criteris històrics, geogràfics, demogràfics o econòmics i quines mesures s'establiran per a fomentar aquesta fusió.
Amb aquesta i altres mesures incloses en aquesta llei que ha assegurat que està a punt d'arribar al Parlament, la vicepresidenta preveu que l'administració catalana s'estalviaria entre 1.000 i 1.100 milions d'euros anuals.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I el nostre temps d'informació travessa avui el Sénia per viatjar cap a Peníscola. Representants de l'àmbit econòmic, acadèmic i polític de les demarcacions de Tarragona i Castelló es reuneixen avui en aquesta bonica població per reivindicar la connexió ferroviària entre totes dues ciutats, Tarragona i Castelló. Un acte en què es vol denunciar que totes dues capitals continuen separades per un dels últims colls d'ampolla que queden a l'estat espanyol. Durant la jornada es presentarà l'estudi L'Eix Castelló-Tortosa a Tarragona, Economia, Societat, Mobilitat i Infraestructures de Transports, un document que han elaborat els tècnics i experts acadèmics de les universitats Jaume I de Castelló i Rovira i Virgili de Tarragona. L'acte, que està organitzat per l'Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa, vol servir per reivindicar la finalització de les obres del tram del corredor del Mediterrani entre Castelló i Tarragona, unes obres que fa una vintena d'anys que són en marxa.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
I en clau política, comentem avui qüestions relacionades amb l'Ajuntament de la Sénia, que ha fet publicar una nota de premsa explicant que l'Ajuntament obri la porta a possibles bonificacions extraordinàries en l'impost de béns immobles i l'impost d'activitats econòmiques. Va ser concretament ahir mateix, dijous 21 de febrer, en una sessió plenària extraordinària i urgent que l'Ajuntament senienc va aprovar amb 7 vots a favor, els vots de Futur, Partit Popular i Convergència i Unió i 3 abstencions, les dels partits dels socialistes i Esquerra Republicana, la modificació de les ordenances fiscals de l'IBI i l'IAE per tal de considerar la possibilitat de bonificació de fins a un 95% en aquells immobles on es desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen la mencionada declaració.
Festa de la Carxofa d'Amposta, més que una festa.
Dissabte 23 de febrer, vine a Amposta i gaudeix de la festa gastronòmica per excel·lència.
A més, podràs gaudir de tota l'oferta comercial de la ciutat amb el Fora Estocs a la plaça del Mercat i moltes més activitats per a tothom i perquè puguis passar tot el dia a Amposta.
18a Festa de la Carxofa, un ingredient i 1.000 possibilitats gastronòmiques per gaudir al pavelló firal de la ciutat.
Vine a la Festa de la Carxofa el proper dissabte, dia 23 de febrer.
Ah, i recorda, fins al 24 de març, jornades gastronòmiques de la Carxofa als restaurants d'Amposta.
L'informatiu en mute.
Obrim pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda, propostes que s'incrementen de manera especial quan s'apropa el cap de setmana. Comencem anant cap a Amposta. Concerts de la Lira Ampostina, la presentació d'un llibre de Josep Lluís Carot Rovira, però especialment la celebració de la 18a Festa de la Carxofa, que demà dissabte celebra Amposta, centren les activitats a la capital del Montsià. Activitats que... Començant, parlant de qüestions gastronòmiques, ens explica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs avui des d'Amposta Ràdio parlem de festa gastronòmica perquè demà dissabte celebrarà una nova edició, com venim avançant ja fa dies, la 18a de la Festa de la Carxofa, una festa que espera atraure més de 5.000 persones, on enguany participaran 14 restaurants i una pastisseria d'Amposta i del Poble Nou. Aquesta festa servirà també de tret de sortida a les jornades de la Carxofa que s'allargaran fins al 24 de març. Recordem que el pavelló Firal serà el lloc elegit, el de costum, on s'oferiran les degustacions dels plats cuinats amb carxofa de la mà dels restauradors de la ciutat. Però també la festa serà al centre d'Amposta, a la plaça del Mercat, on durant tota la jornada hi haurà la fira fora estocs per tal que els visitants puguen també veure l'oferta comercial de la ciutat. Aquesta és la segona ocasió en què la Festa de la Carxofa es celebra en dissabte, precisament per això, per potenciar el comerç d'Amposta entre els visitants, tal com explicava la regidora de Comerç i Mitjans de Comunicació, Rosita Pertegaz.
Sí, a veure, un dels objectius que l'any passat va ser el primer any que van fer el canvi, va ser mirar de canviar de diumenge a dissabte, perquè des de l'Ajuntament creiem que totes aquestes persones que venen de fora, perquè nosaltres quan ve la gent a la carxofada preguntem d'on ve i per quin mitjà se n'ha assabentat de la festa esta per tindre nosaltres després fer les valoracions corresponents. Llavors, tenim valorat que ve un 70% de gent de fora de les nostres terres. Llavors, nosaltres creiem que és molt important que aquesta gent si fan, han de consumir alguna cosa o volen fer alguna compra o el que sigui, han d'estar els comerços han d'estar oberts.
En les paraules de Rosita Pertegaz, cal recordar que hi hauran tíquets al preu de 10 euros on es podran fer 8 degustacions de diferents plats cuinats en carxofa. Cal recordar també que durant tot el dia el pàrquing de la zona centre d'Amposta serà gratuït, el pàrquing soterràtic, i també hi hauran autobusos per tal de desplaçar-se des del centre de la ciutat fins al pavelló Firal. Es podran fer també visites guiades al Museu del Montsià o a la Casa de Fusta. Però volem acabar també recordant dues activitats destacades, perquè demà dissabte, qui vulgui escoltar música, també podrà assistir al concert Amposta de Banda a Banda a càrrec de la banda de la Unió Musical Alqueriense a les 8 a la Lira. I aquesta tarda, per als aficionats a la lectura, presentació de la novel·la La passió italiana, de Josep Lluís Carot Rovira, qui serà aquesta tarda a les 7:30 a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó per presentar el seu llibre.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
En clau d'agenda i amb propostes de més activitats, per aquesta mateixa tarda hem d'anar també cap a l'aldea. A la sala de plens de l'Ajuntament del municipi s'ha organitzat una xerrada que portarà per títol Les raons econòmiques de l'estat propi. Una xerrada de la qual, des d'Antena Aldaia, ens parla Seto Gallego.
Què tal, Domènec? Bona tarda. Aquest mateix divendres, a partir de les 8:30 de la tarda i al Saló de Plens de la Casa de la Vila de l'Aldea, tindrà lloc la xerrada col·loqui Les raons econòmiques de l'estat propi a càrrec de Jordi Millà, responsable coordinador d'actes i presentacions del Cercle Català de Negocis. Precisament, el Cercle Català de Negocis és una associació d'empresaris, directius i professionals que, per tal de garantir el futur del teixit empresarial català, vol disposar d'un estat propi. Com a associació sense ànim de lucre, vol ser un grup de pressió organitzat decisiu per l'assoliment d'un estat propi per Catalunya i dins de la Unió Europea. I des de Barcelona, esta tarda ens visitarà Jordi Millà, responsable coordinador del Cercle Català de Negocis. Escoltem a Millà.
Sí, nosaltres quan fem aquest tipus de presentacions el que intentem és donar les dades més objectives possible perquè la gent pugui treure les seves pròpies conclusions sobre quina és la realitat econòmica del país, de com Espanya utilitza els recursos que Catalunya li aporta amb escreix, perquè tenim un dèficit fiscal que alguns anomenen un espoli fiscal, no sense raó, molt important, perquè veiem una deficiència en infraestructures molt enorme, perquè el país es va empobrint. Llavors el que fem és donar aquestes dades i dir, mireu, hi ha un contracte entre l'Estat i diguem-li ciutadà, que nosaltres creiem que compleix el ciutadà treballant, pagant impostos i fent el que toca, però que, per contra, l'Estat no repercuteix de la mateixa manera, fent aquelles inversions que han de donar lloc als serveis, a la forma de viure que sigui digna, sinó que aquí tenim les dades. Com porta Espanya la seva economia? Quin és el resultat avui de la seva economia? Quina és la situació que té Catalunya avui amb aquesta, amb aquest tracte que rep d'Espanya? I, per tant, quin serà el nostre futur si continuem a dins d'aquest Estat espanyol, o quina podria ser la nostra viabilitat i fins i tot prosperitat econòmica si fóssim realment un país que pogués decidir les seves pròpies lleis, les seves inversions i la seva economia d'una manera lliure i total. I això ho exposem, que la gent decideixi.
Xerrada, col·loqui més que interessant. Recordeu que si voleu assistir-hi serà esta mateixa tarda de divendres a partir de les 8:30 a l'Ajuntament de l'Aldea, concretament al Saló de Plens de la Casa de la Vila. Preguntes com què passarà amb les pensions, què passarà amb l'atur, què passarà si seguim com ara. Són preguntes que veuran la llum a la xerrada col·loqui de Jordi Millà d'avui mateix divendres aquí a l'Aldea.
Parlem ara de qüestions solidàries i per fer-ho anem cap a Deltebre. Allà, per demà dissabte, han preparat la inauguració de l'ampliació del Rober de Càritas Sant Miquel. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu qui ens ho explica.
La crisi que patim ha multiplicat la pobresa extrema i són moltes les famílies de Deltebre que actualment passen dificultats. Càritas els assisteix amb menjar, roba, medicament, rebut de llum, de lloguer i també llibres escolars gràcies a les donacions dels seus socis i les campanyes que darrerament han portat a terme i que han estat molt exitoses, com és el cas del gran recapte d'aliments. Ara, demà dissabte, volen mostrar als socis i protectors la tasca que estan portant a terme i on s'inverteixen les aportacions, convidant-los a la inauguració de l'ampliació del local, el local que fins ara tenien s'ha quedat petit per a realitzar la seva tasca, tal i com destaca el president de Càritas Sant Miquel, Josep Bertomeu.
Hem fet una ampliació del Rober de Càritas perquè era un lloc molt menudet, cada vegada doncs, tenim més necessitat d'assistir la gent, i ens feia falta lloc i hem ampliat en un 40% el local del Rober, que teníem 66 metres i ja en tindrem 105 en total. A part del servici de la roba, que és la tria i el subministrament de la roba que ens dona la gent, i la distribució, perquè també ne donem a Humana, la que no ens serveix, doncs la donem a Humana. Pues, a part d'això, pues, també del Banc d'Aliments, hem entrat al circuit del Banc d'Aliments i a recollir aliments per a la gent, i també estem subministrant tots els mesos uns 60 lots en un dia puntual, que és el tercer dimecres, però a part d'això, inclús durant el mes, pues, també tenim allò, algun lot que mos toca donar perquè els assistents mos avisen o ven gent apurada a demanar-mos-ho i també els anem subministrant menjar. Ara l'ensenyarem al públic, als protectors de Càritas, perquè tenim una sèrie de socis protectors i gent que mos fan donatius o que mos porten la roba o que mos porten el menjar, i per almenys us volem ensenyar el que han fet i demostrar-los que pues, si ells se sacrifiquen en alguna cosa de cara a Càritas, pues Càritas realment pues, ho gestiona i ho treballa i estem assistint a la gent més necessitada.
La inauguració de la remodelació de Càritas Sant Miquel tindrà lloc demà dissabte 23 de febrer a les 4:30 de la tarda al carrer Gaudí 73 de la localitat.
I novament hem de retornar cap a l'Aldea, perquè per demà dissabte s'ha previst la inauguració a primera hora de la tarda del nou local de l'Associació de Trastorns de l'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre. Una inauguració de la qual novament ens en parla Seto Gallego.
Què tal, Domènec? Bona tarda de nou des de l'Aldea. Demà dissabte 23 de febrer i a partir de les 4 de la tarda tindrà lloc l'acte d'inauguració del nou local de l'Associació de Trastorns de l'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre, el que és anomenada ATATE. A les grangetes de l'Aldea, les antigues escoles velles reutilitzades per espai públic, on diverses entitats de la població ja disposen del local. En parlem precisament amb el president d'ATATE, Joan Ramírez.
És una associació que, com el seu nom indica, pues, bueno, neix de la inquietud de les famílies per donar una miqueta de solucions als familiars que tenen trastorns de l'espectre autista diagnosticat i per a fer una miqueta de difusió i de conscienciació al territori sobre aquests trastorns.
Molts dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre no van ajudar, o per ser políticament correctes haurien de dir que no van poder ajudar a l'Associació de Trastorns de l'Espectre Autista de les Terres de l'Ebre, excepte l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i l'Ajuntament de l'Aldea, que els cedirà el local a les Grangetes.
I bueno, doncs vaig començar a parlar amb ajuntaments, sobretot del nostre territori, per veure la disponibilitat de la cessió d'un espai on pugui dur a terme aquesta activitat. Vaig parlar amb diferents ajuntaments i la veritat és que el que vaig trobar a l'Aldea no ho he trobat a cap altre lloc. La recepció, el tracte que ens van dispensar, les ganes de participar en el projecte, espectacular. I bueno, va ser molt fàcil i vam trobar una solució molt ràpida. Que si és cert és que vaig començar a contactar pels més grans i jo puc dir que el tracte rebut aquí jo no l'he trobat als altres llocs. I la solució tampoc, la solució me l'ha donat l'Aldea.
ATAT és una associació relativament jove que fou constituïda a finals de l'any 2008 per 6 famílies de Tortosa i de Xerta amb el propòsit de donar a conèixer a les Terres de l'Ebre aquests trastorns i mirar d'aconseguir unes millors condicions per als familiars dels afectats. Durant estos 4 anys s'ha fet molta feina de difusió, de conscienciació, de formació, de suport o de coordinació, però sobretot el que s'ha aconseguit és crear un servei d'intervenció psicològica que arriba on no ho fa el servei públic i que dona als afectats i a les seves famílies una sèrie de recursos que abans no existien al nostre territori. Actualment, ATAT dona servei a 60 famílies de les Terres de l'Ebre i té un equip format per 2 psicòlogues que previsiblement serà ampliat aquest proper any.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Jo sóc innocent de la sang d'estom. Vatos mateixos.
Pare, perdona'ls, perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
A Santa Bàrbara, la propera setmana, comencen les inscripcions per a les colònies d'estiu que organitza l'Ajuntament de la Població. Dilluns que ve, les inscripcions seran per als que ja van assistir l'any passat, dimecres per a les noves inscripcions. Can Mata, una casa de colònies d'un municipi a prop del Vendrell, serà l'escollida enguany per fer aquesta estada, tal i com des de Santa Bàrbara, des de la Plana Ràdio, ens explica Tere Giner.
Així és, Domènec. El passat dimecres, la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara va convocar la primera reunió per planificar i informar els interessats de les colònies d'estiu que enguany portaran els xiquets i xiquetes del poble a la comarca del Baix Penedès, concretament a la casa de colònies Can Mata, a la població de Saifores, a prop del Vendrell. Dolors Caçador, la coordinadora del grup Joventut, explicava que enguany les colònies estan destinades a nens i nenes de primer de primària fins a primer d'ESO, es faran del 29 de juliol al 3 d'agost i que el preu serà 210 euros. L'escoltem.
Pues això, les colònies d'estiu d'estany se faran del 29 de juliol al 3 d'agost, l'última setmana de juliol i que agafem uns dies de l'agost. Se farà una casa de colònies que es diu Can Mata, a la població de Saifores. Això està a 6 quilòmetres del Vendrell. És un poblet molt menudet, perquè molta gent no coneix el poble, i si dius el Vendrell ja se situen una miqueta. Vale? I la edat que poden vindre és dels xiquets des de primer de primària a primer d'ESO. Vale? I el preu de les colònies seran 210 euros. Tota la gent que no ha pogut vindre, que estigui interessat i això, doncs poden passar per la biblioteca, que els informarem una miqueta més, ja que la setmana que ve començarem a fer ja les inscripcions.
Cal destacar que el transport i l'equip de monitors un any més anirà a càrrec de l'Ajuntament. Les inscripcions per als que ja van assistir l'any passat es faran aquest proper dilluns a la biblioteca pel matí de 9 a 2 del migdia i per les noves inscripcions el dimecres 27 de febrer a la mateixa hora i lloc. Recordem que el dia 28 de febrer per la tarda es farà el sorteig de les places, cas que hi haguera un nombre d'inscrits superior a les que s'oferten, que recordem que són limitades. També és important ressenyar que a l'hora de fer les inscripcions s'ha d'abonar 80 euros en concepte de reserva de plaça i portar una fotocòpia de la TIS del nen o de la nena. Calmata és una masia del segle XIII situada al nucli de la població de Saifores. És una gran superfície plana i tancada envoltada de petits boscos, vinyes i camps de conreu. A la casa hi ha espaioses sales polivalents que conserven l'estructura original. Té menjador, servei de cuina per a 120 estants, dormitoris amb lliteres per a 96 persones i habitacions senzilles o dobles. També té sales de treball per a grups i una sala de reunió general amb capacitat de 150 participants, així com un gran pati per jugar i descansar.
Xerrada col·loqui, les raons econòmiques de l'Estat propi, a càrrec del senyor Jordi Millà, responsable coordinador d'actes i presentacions del Cercle Català de Negocis. Què passarà amb les pensions i en l'atur? Com ens anirà si seguim com ara? Divendres 22 de febrer a les 8:30 i al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea tindràs la resposta per a aquestes preguntes. Xerrada col·loqui, les raons econòmiques de l'Estat propi a càrrec del senyor Jordi Millà. Recordeu, divendres 22 de febrer a les 8:30 al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea.
Santa Bàrbara, 2 i 3 de març, Pavelló Municipal d'Esports, Campionat de Twirling Catalunya Sud. Semifinals individuals, parelles, conjunts. Amposta, Alcanar, Deltebre, Tortosa, Ulldecona i el club anfitrió, el Santa. Dies 2 i 3 de març, Campionat de Twirling Catalunya Sud. L'emoció, la competitivitat, l'exercici, l'espectacle, que no t'ho contin. Vine a animar el teu equip.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ja està nevant a partir dels 400-500 metres de les comarques de Girona, per exemple, a la Vajol, a l'Empordà, també altres punts del Gironès, en punts també de la Garrotxa. La cota de moment està entre els 400 i els 500, però per sota també en alguns punts s'ha vist com neu granulada o una mica de pedreta petita, per exemple, a Tordera o també en punts com Sant Hilari Sacalm. Bé, aquí està més elevada i és possible que ja estigui nevant també a Sant Hilari Sacalm. Bé, la previsió ens parla de que la resta del país, la cota de neu encara estarà una mica més amunt, al voltant dels 700-800 metres durant aquesta tarda, però al vespre, atenció, perquè, per una banda, les precipitacions s'intensificaran durant aquesta nit i matinada a Tarragona, Barcelona i Catalunya Central, i de matinada la cota de neu pot baixar fins als 200 metres, tot i que localment pot nevar fins al nivell del mar. Aquesta nit i fins demà al matí primera hora, per sobre dels 700 metres es poden acumular més de 15 centímetres de neu. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya pel que fa a les nevades. També demà dissabte esperem vent fort als dos extrems del país, cims del Pirineu, aquest vent s'emportarà els núvols, però poden quedar encara algunes nevades residuals cap a la costa de Barcelona i al prelitoral barceloní fins al migdia, amb una cota de neu de 200, però pot baixar fins a nivell de mar. També hi ha alguna nevada a la cara nord del Pirineu, ambient fred, demà les temperatures seran de ple hivern, i diumenge, en general, s'espera un dia força tranquil, potser alguna nevada a la cara nord del Pirineu i amb un ambient fred.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I
I amb la previsió meteorològica i aquesta alerta de Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya de l'entrada d'aquesta massa d'aire fred centreeuropeu que podria deixar nevades a nivells de cota zero, ens hem plantat un dia més a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, divendres 22 de febrer, com cada dia, ha tingut el control i coordinació que us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, molt bona tarda, molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.